Notícies Vespre. Karen Madrid.
El Centre de Serveis Socials de Ponent, el cinquè de la xarxa que està impulsant l'executiu local, ja té projecte. La Junta de Govern ha adjudicat avui una partida de 220.000 euros per adequar amb aquesta finalitat un local del carrer Brasil als Marinals. Eloi Cortés és regidor d'Acció Social.
Hi havia cada equip un equip a cada centre d'atenció primària. Ara això canvia, però no només per això, sinó perquè hem tret personal de territori per destinar-lo a les unitats que s'han especialitzat, com la unitat de risc de pèrdua d'habitatge, que està ubicada al centre cívic de Can Llong, i per tant han canviat els volums. Tot i que s'ha tingut en compte sempre una mica l'equilibri territorial, és a dir, que aquest centre de serveis socials bàsics Ponent doni atenció a les mateixes persones que abans anaven a Marinals, Can Rull i Can Llong, i que, per tant, l'equip estigui dimensionat correctament per atendre aquestes persones.
El centre de Ponent se sumarà als de Torreromeu, Can Llong, i el del centre cívic Josep Maria Plans de Can Deu, tots ja en marxa. Els veïns del sector Centre Creueta defensen canvis de sentit en la circulació dels carrers Sant Honorat i Soledat per tal de pacificar la zona. Aquesta mesura, diuen, podria evitar que els conductors utilitzessin aquests carrers com a drecera. En aquest sentit, el veïnat agraeix les actuacions impulsades al barri en els últims mesos, però encara les consideren insuficients. I en esports, el retorn de César Morgado, 9 mesos després de la seva lesió, va ser la nota positiva del partit del Sabadell contra el Collao, que va acabar en derrota. Morgado va jugar els últims 20 minuts i va rebre les felicitacions del tècnic Gabri Garcia. Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora no trobem incidències a la xarxa viària més propera a Sabadell, però sí trobem molts problemes a Barcelona. Trobem, per exemple, trànsit molt dens a la Ronda Litoral entre Cantunis i el Fòrum, en sentit Besòs, i també trànsit molt dens amb aturades a la Ronda de Dalt entre Pedralbes i Nou Barris, en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 24 graus a Sabadell. Han baixat lleugerament les temperatures respecte a divendres. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? El descens es consolidarà? Li preguntem a l'Abel Flores. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Jornada avui molt tranquil·la, amb temperatura màxima que està pujant respecte a la que teníem ahir, amb molts valors que arriben a superar fins i tot els 30 graus en punts de la Vall de l'Ebre, cap al sud de Ponent. També arriben a molts punts de l'interior cap als 28, puntualment 29 graus. En canvi, en trams de la costa, doncs la temperatura lògicament queda una miqueta més frenada, però tot i així molt agradable, al voltant dels 26-27 graus. La tendència de cara a les properes hores és que continuï aquest ambient que predomina assolellat, però amb creixement de nuvolades en zones de muntanya. Avui, però, no hem d'esperar que hi hagi cap tipus de precipitació, núvols d'evolució, diurna, que s'anien trencant a partir de la tarda, vespre, i en canvi, a partir del vespre i durant la propera nit, es formaran núvols baixos en trams de les comarques de Barcelona, punts també del Camp de Tarragona, i s'aniran endinsant cap a altres zones de l'interior de cara a aquesta propera matinada, de forma que demà al matí, a primeres hores, veurem doncs, força més ennuvolat per aquests núvols baixos i algunes boirines en moltes zones de la Catalunya central, litoral, peritoral central i també Camp de Tarragona. Però la resta, en general, amb el cel encara força serè i demà també a la tarda amb creixement d'algunes nuvolades en àrees de muntanya. És tot de moment, ho deixem aquí, des de l'Servei Meteorològic de Catalunya.
La reorganització dels serveis socials a la ciutat fa un pas més. En la Junta de Govern d'avui s'ha aprovat el projecte per impulsar el nou Centre de Serveis Socials Bàsics de Ponent. Les instal·lacions s'ubicaran al carrer Brasil i donaran abast als usuaris dels serveis socials dels barris dels Marinals, Can Rull i Can Llong. El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, ha destacat el pas que suposa comptar amb aquest nou centre, que és el cinquè de la nova xarxa.
Forma part de tot aquest pla que hem desenvolupat de creació de nous espais i equipaments pels professionals d'Acció Social, que abans estaven ubicats als CAPs, i per tant ara passarem a tenir tota aquesta xarxa d'equipaments propis que compten doncs, amb un disseny diferent, com és tota la part d'atenció administrativa, unes zones de treball interna pels professionals i després doncs, tota la sèrie de despatxos per fer les entrevistes i les intervencions, el que això doncs, afavoreix la rotació i que es puguin utilitzar millor aquests espais.
Primer, però, s'hauran de fer unes obres d'adequació d'un local llogat a l'Incasòl amb un cost de més de 220.000 euros. D'aquesta manera, el centre de Ponent se sumarà als de Torre-romeu, Can Llong i el del centre cívic Josep Maria Plans de Can Deu, tots ja en marxa. En paral·lel, s'estan acabant les obres al local de la plaça de la Sardana Covadonga, que acollirà els serveis socials del centre. Per últim, l'equipament del sud està pendent de contractació. En la Junta de Govern d'avui també s'han aprovat diverses adjudicacions d'obres per un valor de més d'un milió d'euros. Entre aquestes en destaquen les de la creació del nou passatge Gent Piaget al barri de Gràcia, amb un cost de 200.000 euros finançats pels fons Next Generation. El portaveu adjunt del govern, Eloi Cortés, apunta en què consistiran.
Està previst doncs, crear aquest passatge perquè d'aquesta manera s'uneixi millor el que és la plaça d'en Sant Pavé amb l'accessibilitat de l'estació dels ferrocarrils de Can Feu Gràcia. Per tant, va destinat a pacificar aquest entorn i fer-lo més amable i, per tant, doncs, que estigui més integrat un cop estiguin fetes les obres d'aquest edifici.
D'altra banda, també amb fons europeus s'ha adjudicat la primera fase de les obres de reforma del carrer Antoni Forrellat a Torreguitar. Amb una inversió de 455.000 euros, es pretén millorar l'espai públic i d'estada, així com crear un carril bici segregat. D'altra banda, a Poblenou es construirà una rampa d'accés a la plaça Xavier Sanahuja, amb una inversió de 117.000 euros. I per últim, s'ha aprovat l'adjudicació per crear una nova zona de jocs infantils a l'entorn de l'escola Pau Casals, entre Mauritània i Via Aurèlia. Suposarà una inversió de 277.000 euros. Us ho dèiem en titulars, canviar el sentit de circulació dels carrers Sant Honorat i Soledat al centre és una de les mesures per pacificar la mobilitat en aquest sector de la ciutat que proposen els veïns de la zona. El col·lectiu farà arribar la petició al consistori sabadellenc després de constatar que els canvis en la mobilitat que van entrar en vigor abans de l'estiu no són suficients. Núria Garcia, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El canvi de sentit d'un tram del carrer Arimon o la senyalització de la calçada i les jardineres en un altre tram d'aquest carrer i del carrer Vapor, així com l'eliminació de places d'aparcament als carrers Sant Honorat, Soledat i Bufí, són els canvis que funcionen al sector centre Creueta des de fa alguns mesos. Per als veïns, però, es queden curts i no resolen tots els problemes de trànsit de la zona. Per això demanen a l'Ajuntament que sigui més ambiciós i implementi d'altres mesures. Un dels integrants de la plataforma Pacificació Carrers Creueta, Màrius Navazo, n'ha apuntat algunes.
Canviar el sentit de circulació al carrer Sant Honorat, això faria reduir un munt el trànsit, perquè ja no tindria sentit, quedaria una mica laberíntic tot plegat, tot el sector, i per tant els vehicles que entressin són els vehicles que volen entrar aquí, diguéssim, el que té un garatge, el que ve a fer una càrrega i descàrrega, el que ve a fer una cosa en aquest sector, però no dreceres que van des de Garcilaso cap al pàrquing de Creueta, de Turull o coses així, que és bona part del trànsit molest actualment. Per tant, aquestes dreceres s'han de tallar i la manera més fàcil de tallar-ho, sempre ho hem dit, no és ni amb pilones ni càmeres, sinó canviar sentit de circulació.
L'objectiu de totes aquestes propostes és treure el trànsit de pas del barri i millorar la qualitat de vida dels seus veïns. Segons Navazo, les mesures implementades fins ara hi han contribuït, però assegura que encara hi ha molt camí per recórrer en aquest àmbit.
I no deixem de parlar de mobilitat perquè les escoles sabadellenques es bolquen aquests dies en la commemoració de la Setmana de la Mobilitat, traient els patis als carrers. La cita europea, que pretén conscienciar sobre una mobilitat sostenible, també implicarà altres activitats. Isabel Gómez, gerent d'Arca Temàtica, destaca l'acte programat per aquest dijous a la tarda.
Hi ha la presentació de la mascota de la TUS. La TUS celebra 40 anys. Val? Llavors, per celebrar-ho, no? S'ha creat una mascota que serà la que ensenya al món, no?, què és el que fa la TUS. I la coneixerem el dijous per la tarda. A les 5 de la tarda hi haurà l'Avi Bus aquí, que és el més antic que es conserva i que encara funciona, i el més modern. Val? Llavors, d'aquest autobús més modern sortirà la TUSI.
La Setmana de la Mobilitat ha arrencat aquest dissabte amb una pedalada pel Parc Fluvial del Ripoll i activitats familiars a la plaça Doctor Robert. I una nova concepció de la mobilitat també ajuda, òbviament, a frenar l'emergència climàtica, així com també la implementació de mesures en tots els àmbits de la societat. La indústria és un dels sectors cridats a jugar un paper capdalt amb la reducció de les emissions de CO2 i la transició energètica. Precisament per afavorir la reducció de la petjada de carboni de les petites i mitjanes empreses, la Cambra de Comerç de Sabadell acaba de posar en marxa un servei específic. Consistirà en fer un càlcul de l'impacte en les emissions de cada companyia que s'hi adhereixi i, a partir d'aquí, elaborar un pla per intentar reduir aquesta petjada. Félix Arvelo, cap de la consultoria de la Cambra de Comerç, ha explicat en una entrevista al Cafè de la Ràdio que la lluita contra el canvi climàtic s'ha convertit en una qüestió estratègica per totes les empreses.
Si no estan obligats, és un tema estratègic, és un tema de deixar ja palesa el càlcul, és a dir, el meu impacte. De tal manera que quan la normativa ja sigui obligatòria, ells tindran una sèrie d'avantatges de tot tipus de vista, però principalment, diguem ja, hauran pogut demostrar la seva reducció perquè anteriorment a l'obligatorietat ja havien fet un càlcul i, per tant, d'aquell moment que van fer aquest càlcul al moment en el qual ja estan obligades, podran demostrar tota aquesta reducció que precisament se'ls estarà demanant en el moment de l'obligatorietat.
El servei s'ha impulsat gràcies a un conveni de col·laboració amb la Fundació Empresa i Clima. De moment, tot i que és molt incipient, una desena d'empreses ja s'han interessat. De fet, la Cambra de Comerç ja ha iniciat el seu propi càlcul sobre la petjada de carboni. Mentrestant, la institució continua aplicant mesures per lluitar contra el canvi climàtic, com ara la instal·lació de 2 punts de recàrrega per vehicles elèctrics a la zona d'aparcament destinada a usuaris i treballadors. I tanquem el bloc dedicat a la sostenibilitat fent balanç del Festival La Regadora. Un miler de persones han participat en totes les activitats que s'han organitzat a la ciutat durant 3 dies amb l'objectiu de buscar solucions per frenar la crisi climàtica. Marta Reus, integrant de l'organització, apunta que La Regadora s'ha consolidat en aquesta segona cita i assenyala que hi ha 2 qüestions que el satisfan especialment.
Dissabte sí que va ser un dia, no?, que com et deia, compromès amb la cultura, no?, amb una ampliació també de públic més jove, gràcies a aquest espai de música que vam tenir per la nit i els tallers de rap. I també ens vam acostar molt més, que estem molt contentes, a valorar temes com, per exemple, de logística, com els gots biodegradables que vam fer per la fira, els vàters secs i no de plàstics, no? Els dinars populars, que era vegà, amb refrescos locals, del rural i amb cervesa artesanal de la microcerveseria.
La Regadora, sota el lema Canviem el sistema, no el clima, ha comptat amb xerrades sobre cultura, mobilitat o conflictes, però també amb propostes més lúdiques, com una fira d'entitats i una altra de pagesos, a més de concerts.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
La cooperativa Cipo denuncia la impossibilitat de crear més llocs de treball o més places residencials per persones amb discapacitat si les administracions no aporten més recursos. Així ho ha denunciat el director del Centre Especial de Treball de la cooperativa sabadellenca, Xavi Martínez, en declaracions al Cafè de la Ràdio.
I que sabem les necessitats, que les traslladem, que les expliquem, que els diem en els polítics dels ajuntaments, els polítics del govern de la Generalitat, els polítics del govern d'Espanya, els hi expliquem, però costa molt que aquest missatge arribi, costa molt que aquests recursos hi posin ells la velocitat que necessiten les persones per poder tirar endavant. Per tant, nosaltres, dintre del nostre territori, estem preparats, no sé si per rebre, per poder atendre aquestes 262 persones, però sí per baixar aquesta llista i, per tant, per poder fer que aquestes persones puguin tenir una vida més digna.
Martínez ha fet aquestes declaracions arran de la realitat plasmada en l'últim informe de la DINCAT, un document que mostra dades preocupants, com que només un 20% de persones d'aquest col·lectiu troba feina. El director de la DINCAT, Carles Campuzano, considera que aquesta xifra podria canviar aplicant mesures.
Com a DINCAT reclamem més incentius, reclamem una acció més decidida de la Inspecció de Treball en el compliment de la quota de reserva per les empreses privades, reclamem que l'administració pública compleixi amb les seves obligacions de reserva també per l'ocupació de persones amb discapacitat en el si de l'administració i demanem que el país tingui una estratègia, que avui no la té, de política d'ocupació per les persones amb discapacitat.
Una altra dada preocupant és que només un 9% de les persones amb discapacitat es poden independitzar. A més, les demandes per accedir a un centre residencial tenen una llista d'espera d'entre 3 i 4 anys. En el cas de Cipo, tenen 27 sol·licituds per entrar a la llar residència i l'espera està dins d'aquest termini. Per últim, des de la DINCAT assenyalen que un 1% de la població té algun tipus de discapacitat, una xifra que ha anat a l'alça en els últims anys. Sabadell en Comú Podem denuncia que més de 200 famílies de la ciutat s'han quedat sense plaça a les escoles Bressol Municipal. La formació apel·la al dret a l'educació dels infants, ja que afecta el seu rendiment futur, i reclama a l'escola Bressol de la Concòrdia, que ja havia planificat l'anterior equip municipal. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. L'alcaldable de la formació, Joan Mena, assegura que el govern municipal quadripartit havia previst un centre a la Concòrdia que hagués cobert aquesta mancança.
L'escola Bressol estava ja prevista en el Pla d'Equitat Educativa que va fer el govern quadripartit, no, l'any 2015-2019. Hi havia una partida pressupostària destinada pel projecte que estava prevista l'any 2019. L'actual govern del Partit Socialista, amb suport de Junts per Catalunya, no ha implementat aquesta partida i, per tant, encara no tenim ni espai, el millor espai, no, del barri per poder implementar aquesta escola. I en aquest sentit, doncs, portem 4 anys d'endarreriment que han pagat aquestes 200 famílies a la ciutat de Sabadell.
Per Mena és una anomalia que de les 12 escoles bressol públiques la Generalitat de Catalunya només tingui la titularitat d'una.
Aquest pla d'escoles bressol a la ciutat de Sabadell hauria d'estar coordinat entre l'Ajuntament de Sabadell i el govern de la Generalitat. És també una anomalia que de les 12 escoles infantils de la ciutat, 11 siguin de titularitat municipal i només n'hi hagi una de titularitat del govern de la Generalitat. Això s'hauria de reequilibrar, sobretot perquè la competència educativa en un 95% està en mans del govern de la Generalitat i ha fet deixadesa de les seves funcions i, per tant, el que necessitem és actualitzar aquest pla.
Mena assegura que, segons els estudis pedagògics, l'escolarització com a mínim d'un any a la franja 0 a 3 després té un millor rendiment.
Coeducació i més plans d'igualtat a les empreses. Aquestes són part de les receptes que planteja el sindicat Comissions Obreres per lluitar contra la desigualtat, que ells anomenen retributiva i no pas salarial.
I fan aquesta diferència perquè sí que hi ha els mateixos sous per a un home i una dona en el mateix lloc de feina. La diferència rau en l'aplicació dels complements o dels permisos per conciliació. Així ho ha dit en una entrevista al Cafè Menxo Gutiérrez, secretària de Dones i Polítiques LGTBI de Comissions Obreres.
Però ens trobem més les bretxes i les desigualtats, els factors que són més determinants per analitzar les bretxes i les desigualtats, habitualment són els complements i aquelles bretxes més amagades, no? més indirectes, que trobem doncs en els complements per assignació del lloc de treball, com pot ser la nocturnitat o els plusos de perillositat, i també amb l'assumpció dels permisos que tenen a veure amb la conciliació per la cura de fills, filles i familiars dependents.
Gutiérrez també ha reconegut que amb la pujada de preus actual i també dels tipus d'interès, les dones seran un dels col·lectius més perjudicats i ha posat l'èmfasi també en les pensions.
Com sempre, quan hi ha pujada de preus, quan hi ha pujada de tipus d'interès, els salaris més baixos són els més perjudicats i evidentment que qui més patirà seran les dones. No hem parlat del tema de pensions, estem parlant de que la mitjana de la pensió d'una dona és un 20%, 20% i escaig més baixa que la de l'home, no? Havíem de parlar d'aquestes dones que estan soles al final de la seva vida, com han d'afrontar aquesta pujada de preus i el que s'hi suposa amb el seu dia a dia.
Segons dades de l'IDESCAT, a Catalunya la diferència entre el que cobren els homes i les dones és superior al 12%. Ahir va ser el Dia Internacional per a la Igualtat Salarial.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Abismo és la premiada pel·lícula que ha dirigit el sabadellenc Rafa Belmont i que s'ha endut el guardó al millor thriller al New York True Venture Film Festival ara fa una setmana. El director diu al programa Al Matí que encara espera que n'arribin més.
L'estic movent per tot arreu, tant nacional com internacionalment, i estic a l'espera a veure com van les seleccions, les nominacions, els premis. Ojalà arribin més premis, sí. Jo encantat i bueno, molt content, la veritat.
El 70% de la pel·lícula està filmada a la ciutat.
S'hi reconeix la Ronda Ponent, Can Rull, l'antiga sala Breakout o La República, i bars com El Bon Dia, i la fàbrica Gascón González, que actua gairebé com un personatge més. A l'elenc hi figuren dos sabadellencs més, Jaume García Arija i Enric López. Belmont creu que rebre premis li permetrà afrontar millor un nou projecte.
L'estic movent per tot arreu, tant nacional com internacionalment, i estic a l'espera a veure com van les seleccions, les nominacions, els premis. Ojalà arribin més premis, sí. Jo encantat i bueno, molt content, la veritat.
Abismo s'ha fet amb un equip tècnic de només 3 persones i la producció s'ha allargat durant 8 anys. El director i l'Ajuntament estan intentant aconseguir fer-ne un passi a la ciutat.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Dinosaurs Tour arriba a Sabadell. La millor exposició de dinosaures animatrònics a mida real. Tiranosaurus Rex, Diplodocus, Triceratops. Més de 30 espècies d'animals prehistòrics que podràs veure, sentir i escoltar. Una aventura inoblidable per a tota la família. Fira Sabadell, només els dies 24 i 25 de setembre. No et perdis Dinosaurs Tour. Compra ja les teves entrades a dinosaurstour.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Avui l'actualitat passa sens dubte pel Regne Unit perquè avui ha dit l'últim adéu a la reina Elisabet II. Ho ha fet des del castell de Windsor, a l'oest de Londres, on s'ha celebrat l'últim servei religiós en honor a la monarca abans de l'enterrament, que serà aquesta nit. Aquesta cerimònia pública ha comptat amb 800 convidats, entre els quals hi ha el rei d'Espanya, Felip VI. L'Audiència Nacional no admet la querella de l'expresident del Barça, Sandro Rosell, contra l'excomissari de la Policia Nacional, José Manuel Villarejo. Amb la querella, Rosell pretenia aclarir les circumstàncies que el van dur 2 anys a la presó preventiva per suposats delictes econòmics, uns delictes dels quals va ser absolt després que Villarejo digués públicament que Rosell va ser empresonat per desestabilitzar el Barça, en ser considerat un element vinculat a l'independentisme.
Esports.
La tornada de César Morgado amb el Sabadell va ser la nota més positiva en la derrota arlequinada al Collao. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
9 mesos després, el central va reaparèixer sobre el terreny de joc un cop superada la greu lesió al genoll.
Sí, és el temps que ha passat des d'aquell fatídic dia a Castàlia, però ara l'extremeny ja ha deixat enrere el malson. Ahir va jugar els últims 20 minuts i fins i tot es va atrevir amb l'últim llançament de falta. Que la jugada acabés en gol amb la seva família present a les graderies l'hauria signat el millor guionista, però la pilota va picar la tanca i no va haver-hi temps per res més.
Bonito. Yo creo que estaba viéndola todo el mundo dentro porque parecía que estaba escrito de que ya llegara y le marcara el gol en el 94. Pero bueno, por eso me vi muy, muy, muy también jodido en parte porque quería, o sea, estaba deseando que ese balón entrara y bueno, ya está. No se puede hacer más, ahora mismo ya está. Ya tengo que pensar en el siguiente y ya está, tranquilo.
Les paraules d'un Morgado que recordem és el capità enguany del Centre d'Esports i que va rebre les felicitacions del tècnic Gabri García.
Pel club, per l'equip, per ell, per la seva família, per tots, ha sigut un dia molt important i el seu debut pues, ha sigut bo. Ha entrat en un context difícil, complicat, anant per sota el marcador, però els minuts que ha jugat pues, ha complert bé, inclús la falta des de la banda, creiem que podria ser el debut somiat, el debutar després de 9 mesos i poder donar el gol de l'empat. No ha pogut ser, però felicitar-lo per aquest debut.
Tot plegat, Sergi, en la segona derrota del Centre d'Esports en la segona sortida de la temporada. Malgrat oferir millors sensacions que Castelló, l'equip arlequinat va caure per 2-1 contra el nou líder de la Lliga, l'Alcoyano.
I, de fet, a la segona part, el Sabadell va acabar tancant els de Vicente Parras. Després de l'1-0 del descans, Joanet feia l'1-1 a la represa, però l'Alcoyano, amb una gran jugada del Caina, donaria la victòria als locals. Un Gabri molt crític atribuïa el mal començament de partit com a principal motiu de la derrota.
Un equip et tregui 10 corners, no sé, dic 10, però no sé quan no pots muntar la primera part. Vol dir que estàs fent, que defensivament estàs donant massa al rival, no? I 5 faltes laterals a un equip que domina molt bé l'estratègia, que hi creu molt, que té jugadors per fer-ho. Això demostra que durant aquest temps del partit no hem estat bé.
El Centre d'Esports es queda encallat a la zona mitjana baixa amb 4 punts de 12 possibles. El següent compromís serà aquest diumenge al migdia contra el Calahorra, un d'aquests equips que ocupa places de descens amb un punt menys.
En pàgina poliesportiva ha presentada la 28a edició del Trofeu Internacional de Tenis de la ciutat de Sabadell. El certamen organitzat pel Tenis Sabadell torna 3 anys després i per primer cop des de l'esclat de la pandèmia.
El campionat organitzat per l'entitat del carrer del Prat de Riba en categoria masculina se celebrarà a partir de dissabte i comptarà amb la presència d'un bon grapat de jugadors destacats de casa i de fora. August Serra, el seu president, n'ha destacat els principals.
El rànquing més alt. Això és una mica dinàmic perquè normalment en els circuits internacionals
A vegades hi ha baixes d'última hora, a vegades hi ha gent que s'apunta també a última hora, però en principi el rànquing més alt que tenim és el 338 del món, i és 30, el restant el número 30 del rànquing espanyol. Aquest xicot és l'Eduard Esteve, i llavors aquí tenim jugadors de bastants països, eh? Tenim ucraïnesos, tenim canadencs, tenim un italià, tenim belgues, tenim americans, vull dir que hi ha una mica de tot.
I per tot plegat, el regidor Lluís Matas ha posat en valor la celebració del torneig i la projecció que s'hi farà de la ciutat de Sabadell.
És un trofeu que organitzeu des del club, però que evidentment doncs, porta la ciutat més enllà del que és la pròpia ciutat, i per tant nosaltres des del Visit Sabadell, des de l'Ajuntament, des de la projecció de la marca Sabadell a nivell, diguem-ne, turisme esportiu, doncs és una gran oportunitat doncs, perquè la ciutat doncs, esdevingui un referent i un atractiu, en aquest cas, en el món del tennis, en el món de l'esport.
Torna, per tant, a les instal·lacions del tennis Sabadell aquest Open Apialia, trofeu internacional de Sabadell, a partir de dissabte, i s'allargarà fins al pròxim 2 d'octubre.
En handbol, tant l'Oar Gràcia masculí com el femení han començat la lliga sumant els dos primers punts. En el cas de les dones, remuntant 7 gols de desavantatge en un tancar i obrir d'ulls de Sant Joan d'Espí.
Del menys 7 de les verdiblanques, a l'inici es va passar a l'empat al descans i al més 7 a l'equador de la segona meitat, tot en un partit esbojarrat que es va tornar a ajustar al final, deixant un marcador de 26-28 per l'Oar en l'estrena a plata. La millor de les gracienques va ser Paula Pérez.
Jo crec que al principi va ser també una mica de nervis per part de totes, perquè també era la primera jornada de la Lliga, i a part que també l'altre equip doncs, es notava que ens havia estudiat molt, i és com que en defensa estàvem una mica desajustades, i això veia que tampoc poguéssim córrer, que és el nostre estil de joc, però bueno, després del temps mort i d'acabar d'ajustar-ho al final bé. Però clar, de cara als següents partits doncs, ja hem de saber que no podem sortir així, perquè si no ens complicarà les coses des del primer minut.
I al carrer Bocaccio, l'Oar masculí va estrenar el nou parquet del pavelló amb una petita victòria, 38-36 sobre el Bordils. Els de Cesc Borrell es van deixar anar a la segona part i van dilapidar un avantatge de 8 gols, però també van saber aguantar en els darrers minuts. Jordi Sala, un dels nous fitxatges, va posar la sentència marcant l'últim gol.
Era molt important sumar aquests primers dos punts, ja que els primers de la temporada, a més a casa, no es poden perdre. I bé, la càrrega, portem la pretemporada corrent molt i ens estem preparant físicament per poder córrer molt els partits i no cansar-nos.
El pròxim partit de l'Oar femení serà dissabte a casa, rebent la visita del Levante, mentre que el masculí s'enfrontarà a domicili a la Salle Montcada.
Informacions en format més breu. Marta Romance s'ha proclamat campiona d'Europa sub-23 de duatló.
A la prova celebrada dissabte a Bilbao, la sabadellenca va invertir un temps de 56 minuts i un segon, més de 2 minuts de diferència respecte a la seva compatriota Marina Muñoz. A més, va ser desena a la General Elite. Romance, nascuda l'any 2000, continua signant la temporada de la seva confirmació, on ha estat campiona de Catalunya absoluta i d'Espanya sub-23 de la mateixa disciplina, plata sub-23 al Mundial i bronze sub-23 a l'estatal de triatló olímpic. El seu pròxim repte serà el campionat d'Espanya de triatló en distància sprint el pròxim 1 d'octubre a Cartagena.
I no sortim de l'atletisme, perquè Núria Piques anuncia que torna a la competició.
La corredora de muntanya manresana ho ha explicat en un acte celebrat a Sabadell.
Torno a casa, torno a penjar-me un dorsal i és a cavalls del vent a la Salomon, Ultra Pirineu, amb molta il·lusió i sobretot amb l'èxit de poder estar a la línia de sortida, no? Han sigut uns anys durs perquè ha costat recuperar-me.
L'atleta de 45 anys, creu de Sant Jordi del 2019, fa 3 anys que no competeix per culpa d'una lesió al peu esquerre.
I el 23è Rally de la Llana ha celebrat aquest dissabte a les carreteres del Ripollès, victòria per l'equip format per Albert Urriols i Cristian Gómez.
Ho van aconseguir els volants d'un Skoda Fabia R5, a destacar la quarta plaça de Xavier Domènech i Susana Cercadillo, membres del Motor Club Sabadell. Domènech, amb el seu Porsche, havia estat guanyador de la cursa en 4 ocasions i disputava el seu rally número 100.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Menys d'un minut per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 19 de setembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.